I la ciclista de Mora, Chima V. García, ha acabat la Vuelta a Espanya finalment en la 22a posició. Per cert, una competició que ha guanyat la seva companya d'equip, la catalana Paula Blasi, de 23 anys només. Finalment, en pàdel, la menorquina Gemma Triay, fent parella, com és habitual amb l'argentina Delfina Brea, jugarà demà a la final del torneig d'Asunción d'Uruguai, perquè han guanyat la semifinal a la parella de jugadores espanyoles formada per Ariana Sánchez i Andrea Ostero. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més notícies a partir de demà a l'informatiu matí de les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Fixeu-vos quina frase més bona. Converteix el teu mur en un esgaló. És del poeta austríac-alemany Rainer Rilke. Avui la podrien aplicar molts coachs per inspirar els seus clients, ja sigui a la vida quotidiana o bé a la feina. Sí, a la feina també, perquè malgrat que l'activitat laboral pot ser molt satisfactòria, també és cert que du agregada diversos murs. Per exemple, en el cas dels petits comerciants, han de pagar impostos i taxes, fer declaracions ara sí i ara també, obrir la persiana cada dia, faci fred o faci calor, i mostrar sempre, a pesar de tot això, la millor cara. Benvinguts a una nova edició, la número 88 d'Emblemàtics, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Els dos establiments d'avui reuneixen les característiques descrites més d'altres que anirem coneixent al llarg del programa. De quins dos negocis en concret tractarem avui, Xavi?
Hola, Toni, com anem? I de, com de costum, seran dos establiments amb una història ben interessant i digna de ser coneguda. La primera serà la de la xarcuteria Creus del Mercat de l'Olivar.
Quan tenia vacances de l'estiu, venia aquí a la parada i li ajudava. Totes les vacances me passava fent feina. I llavors, quan acabava les vacances, començava a anar a l'escola, venia a les 6 del matí, anava a repartir en bicicleta, i llavors de nou m'anava a l'escola, a la 1 tornava a venir, llavors m'anava a dinar, i llavors tornava a anar a l'escola.
I després, a la segona part del programa, entrarem a conèixer amb detall la història de la joieria Enrique de Sa Pobla.
El que hem fet és... Jo vaig crear a partir del botón de botonada, que la gent les tenia guardats dins els calaixos, el que han dit, ah, això, aquests botons de les pradines. Pues va ser donar-los un altre ús, fer aquestes pulseres amb macramé, que les muntam aquí, les munta a Tinita, i en els botons de les clientes feien composicions. Mm-hmm.
Sens dubte, serà una hora en què aprendrem moltes de coses.
Ben segur que sí, Xavi, i ho farem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per començar, en Xavi Oliver presenta en societat el retrat que ha preparat sobre el primer emblemàtic del dia, xarcuteria Creus.
Hi ha històries que comencen amb una bicicleta carregada de producte a les 4 de la matinada. Històries de fred, de silenci, de carrers buits, quan encara la ciutat dorm i qualcú ja fa hores que fa feina de valent. El comerç del mercat, abans que taulell, era esforç, abans que client era camí, i és d'aquests inicis dels quals neixen molts negocis que avui semblen consolidats, però que es varen construir a base de constància i sacrifici. El mercat de l'Olivar de Palma, una d'aquestes històries és la de la xarcuteria Creus.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
Els orígens del negoci es troben a Santa Maria, on la família Creus tenia una botiga d'ultramarins. Durant la postguerra, Pedro Creus es desplaçava en bicicleta fins a Consell per assistir a matances. I de matinada arribava a Palma per vendre el producte al mercat de les avingudes. Eren anys difícils en què el comerç depenia més de l'esforç personal que de les estructures. L'any 1951 la família es va establir al mercat de la Plaça Major i poc després al mercat de l'Olivar, que començava a consolidar-se com a centre neuràlgic de ciutat. Europa aquell mateix any es posava les bases de la futura Unió Europea amb el Tractat de París, mentre que a Espanya la societat intentava deixar enrere els anys més durs de la postguerra. Amb el temps, el negoci va canviar de rumb i es va especialitzar en embotits i formatges. Toni Creus hi va entrar de ben jove, gairebé sense adonar-se'n, i avui encara és darrere el taulell. La parada és fàcil de reconèixer, els cuixots penjats, el producte ben disposat i una manera de fer que combina experiència i proximitat. Xarcuteria Creus no només ven productes, continua explicant cada dia una història que va començar molt abans que existís aquest mercat tal com el coneixem.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Ens acostam a Xarcuteria Creus al mercat de l'Olivar un matí qualsevol d'un dia qualsevol de la setmana. L'activitat hi és constant, de manera que les dependentes no deixen d'atendre les peticions de la clientela. Uns fidels de tota la vida i també d'altres que són visitants ocasionals. Mentrestant, el propietari, Toni Creus, observa amb orgull el funcionament del negoci familiar i encara té temps per atendre'ns i per parlar-nos d'inici de l'origen de Xarcuteria Creus.
L'origen de Xarcuteria Creus va ser el meu pare, que, bueno, ja ell de casa seva tenien una botiga a Santa Maria, entre Santa Maria i Bunyola, així a fora vila, i la gent que passava per allà s'aturava a fer una copa o una cosa d'aquestes. I això ell va ser el seu començament, diríem, del món de la alimentació.
Cap a quin any podria ser això?
Això seria segurament dels anys 40, una vegada acabada la guerra, perquè ell va fer 7 anys de mili.
7 anys?
7 anys, sí, sí. Quan jo va venir llicenciat d'Esfrente, aquí, el governador d'aquí va veure passar un barco aliat i se va assustar i va tornar a cridar tots els que havíem vingut llicenciats. Em va fer 7 anys.
I per tant va ser això, un establiment d'ultramarins, i no aquí a Palma, sinó a Santa Maria.
Sí, bueno, el meu predit tenia una tenda d'ultramarins. Després, el que va fer, quan se va casar, que li van donar una bicicleta de dot, doncs ell se n'anava a cercar la mercancia a Consell, la matança de Consell, i venia gairebé de 100 quilos a Palma, a les avingudes, que hi havia mercats a les avingudes, i a les 8 del matí ja havia venut tot el que havia duit, perquè en aquell moment era el moment que no hi havia gènere d'abastament, era un moment que hi havia molta demanda i no hi havia molta producció. Sí, sí.
El que dèiem, no?, que això es va fer, aquest transport de la mercaderia es feia en bicicleta.
En bicicleta, i en hivern, que si plovia, perquè en aquell temps plovia més i feia més fred que ara, en hivern, havia de posar un sac damunt. Duia aproximadament uns 100 quilos d'una bicicleta. Jo el màxim que duia són 40 quilos. I 40 quilos només per travessar d'aquí a l'avinguda ja passa espera, no? I ell venia amb 100 quilos i, clar, tot això s'havia aixecat les dues de la matinada. Anava a Consell, de Consell venia a Palma i se trobava aquí en el mercat que feien les avingudes a vendre-ho. Llavors, posteriorment, va passar a la plaça Major, fins que llavors, cap de poc temps, ignoraren el mercat de l'Olivar, i ell va ser dels primers que va agafar una parada aquí.
És a dir, l'any 51.
Exactament. Sí, sí.
Antoni ens parla dels primers records del comerç i de la referència que sempre ha estat l'Olivar en el món dels mercats.
Bueno, jo, de nit, no, quan tenia nit, no tenia idea del que faria. El que passa és que no m'agradava estudiar. Jo era molt mal estudiant. Suspenia quasi tot el curs. I li vaig dir un dia a mon pare pues, que no volia estudiar i va dir, bueno, jo demà me també ens a fer feina. Que no havia fet els 14 anys, en tenia entre 13 i 14 anys, quan va passar això. I, bueno, i a partir d'aquí pues, vaig començar a fer feina amb ell. Abans ja li ajudava. Abans, quan tenia vacances a l'estiu, venia aquí a la parada i li ajudava. Totes les vacances me passava fent feina. I llavors, quan acabava les vacances, començava a anar a l'escola, venia a les 6 del matí, anava a repartir en bicicleta, i llavors de nou m'anava a l'escola, a la 1 tornava a venir, llavors m'anava a dinar, i llavors m'anava a anar a l'escola.
No sé si li van dir que fa més ganes d'estudiar, vist aquesta feina tan, tan dura i de tantes hores, no?
No, jo era molt mal estudiant, molt mal estudiant. Sempre, quan m'anava a examinar de batxiller, em demanaven sempre com t'anar a l'examen. Perfecte, segur que havia provat tot. I no provava res, vull dir, quasi tot, no tot, però quasi tot ho suspenia, vol dir que era, no m'agradava estudiar. Bueno, nosaltres quan vam fer la reforma ens vam inspirar, jo estava en la junta directiva en aquell moment, ens vam inspirar a posar un supermercat perquè era el complement de la venda que se feia aquí i d'aquell moment ençà, de l'any 2003 que va ser, han vingut de tota Espanya a copiar-nos per fer el mateix que nosaltres hem fet. Hi ha alguns llocs que han reformat i han fet una còpia, dirien, del que és el mercat d'aquí.
Amb quin goig, no?
Sí, clar, per nosaltres és un privilegi i una satisfacció. Sí, sí, van venir de Canàries, de Sevilla, de per tota Espanya, venien a veure el mercador i va.
Toca abocar ara els consells que va rebre dels seus antecessors, sobretot de la figura de son pare.
El meu pare jo no el vaig arribar a conèixer. Ja havia mort quan jo vaig néixer. No, mon pare, consell no me'n va donar molts. El que sí, em va donar molt bon exemple. Era una persona molt dura, molt treballadora, mai estava cansat i sempre m'exigia que volia que jo fos com ell.
Que difícil.
Que era molt difícil. No li he arribat a les soles de les sabates. El que passa que, vulguis que no, jo he tingut més bona preparació que ell, perquè ell de jove feia feina en el camp, llavors se'n va anar a la guerra, no tenia pràcticament estudis i no tenia una preparació específica de comerciant. I jo sí, jo almenys entre que he estudiat una mica i tot això sempre he estat molt inquiet. Inclús quan me vaig jubilar, li contaré una anècdota, quan me vaig jubilar me vaig apuntar, com que havia anat a escola, no tenia cap títol, no podia entrar a la universitat per fer economia, vaig fer successos a la universitat per començar a estudiar el que no sabia fer, el que no sabia del comerç, no? I ho vaig deixar, vaig aprovar per entrar a la universitat i llavors ho vaig deixar perquè llavors vaig recuperar el negoci i en això recuperar el negoci pues, ja no tenc temps per dedicar. A més, hi havia algunes assignatures que he de fer amb anglès i tal i això em va aturar una mica.
Antoni, com és obvi, coneix millor que ningú els productes de la casa.
Bueno, bàsicament tenim el tema del jamón, del pernil. Tenim precisament una 10 o 12 varietats de preus diferents de jamón, d'especialitat. Tenim des del més car en el més barato.
Llavors, el més car, quan es pot vendre el quilo? O va per unitat?
Bueno, d'una manera, se ven per unitat i se ven també teat, no?, a granel. I llavors tenim un gran sortit de formatge, d'importació i de productes, diríem, de delicatessen, no?, de foies i coses d'aquest tipus, que és molt difícil trobar-los en un supermercat. Sí. Clar, no. Jo no puc menjar molt perquè estic operat d'escor i està molt alerta, no puc menjar sal i no puc menjar grasses i coses d'aquest tipus, però sempre, claro, sempre m'enduc lo bo, de vegades, sobretot, mostres que morduen i coses d'aquest tipus. I sempre tenc que nostre generó de primeríssima qualitat.
La mà dreta d'Antoni a Xarcuteria Creus és na Marisa Martín, que ja du anys treballant-hi. Tots dos ens parlaran de la clientela.
Aquí, na Marisa, com encarregada, com a persona, com a treballadora, pues, no és un 10, és un 20. Això no...
Sí, sí. Però no l'ha de perdre, idò.
No, no, vamos. Vamos, si la perdia, el primer que s'aniria seria jo.
Marisa, així és, suposo que és més fàcil fer feina, no?, quan hi ha aquesta bona harmonia amb el cap de l'empresa, no?
Sí, totalmente. Estoy súper contenta y muy tranquila porque sé que confía en mí. Y yo hago todo lo posible, claro, para que todo eso suceda.
Com va ser, Marisa, el moment que et vas incorporar aquí a Charcuteria Creus?
Bueno, fue algo casual.
Totalmente.
Sí, muy casual. Yo llevo trabajando en charcutería 38 años, pero no en esta. Yo llevo aquí 13 años en total, pero fue a raíz de la jubilación de Tony, que lo quiso traspasar y, bueno, lo cedió a ciertas personas y tal. No fue bien, esas personas me contrataron a mí. Entonces, por circunstancias, me quedé con él porque estas personas se fueron a otro sitio. Y gracias a que él me acogió, pues aquí sigo.
I sí, allò que diuen, no?, que de les parts dolentes també es pot treure alguna cosa bona.
Exacte, exacte. Això és el millor que ha tret.
Quina meravella. I Marisa, en el teu cas, què és la part de la teva feina que més t'agrada en el dia a dia?
A mi la preparació de la charcutería me encanta, el trato con el cliente me encanta. Hago un trabajo que me gusta mucho, entonces disfruto. No me importa madrugar y disfruto, de verdad.
Estava pensant, Toni, vostè em donarà la raó, que totes les feines tenen la seva duresa, però la feina aquí a la xarcuteria, de fet, a tots els llocs de les parades del mercat, és una feina de peu dret totes les hores. Això suposo que també és una dificultat afegida, no, Marisa?
Sí, bueno, se puede hacer pesado, pero al final... Como es un trabajo que te gusta, no llegas a pensar, me duelen las piernas, estoy cansada. No.
Tens un moment de descans, com de natural.
Clar, i aquesta il·lusió que es transmet a la clientela a cada moment,
sí,
no?
Sí, sí, així, aquesta il·lusió és el més important, que el client se dona compte de que aquí hi ha un bon rotllo, que hi ha bona harmonia, que se duen bé.
Sí, és superimportante, perquè som molt cercanos. Y todo el mundo cuando se acerca, y nos lo dice además, nos dice, oye, es que da gusto venir aquí, estáis siempre sonriendo, aunque estéis cansados, estáis siempre atendiendo como corresponde. Les gusta mucho a la gente que está... Sí, el trato este tan amable. Sí, pero al final, yo por ejemplo, yo no hablo nada inglés y alemán, pero nos entendemos todos. Siempre, al final, sí, te entiendes. Ellos se hacen entender y nosotros intentamos siempre pues captar lo que nos quieren pedir y tampoco no hay ningún problema.
Sí, bueno, mi cliente famoso es... Vi un locutor de ràdio, de televisió, que no record qui era, que va venir un parell de vegades a comprar. Llavors hem tingut gent que són gent... Han vingut a comprar, per exemple, tenim un client a Suïssa, que és un client que em va dir que tenia 5.000 empleats.
5.000?
5.000 empleats.
Té marge per igualar-lo,
sí, sí.
Eh?
I ve a passar les vacances a Mallorca, i ve a veure molts, i està aquí... Vull dir, i llavors tenim el gènere de la dueña de... ¿Cómo se llaman los cristales estos?
Swarovski.
Sí. Que viu, la dueña viu a Santa Ponsa, i el gènere, que a vegades ve en l'estiu, a passar l'estiu aquí, sí, ve a comprar molts els productes, els millors productes que tenim, i compren que no miren prim. Sí, sí, sí. I tenim gent així, de categoria molt...
El año pasado vino un chef a hacer aquí a llevarse género, jamón y cosas de estas para hacer su espectáculo de comida al momento, de alemán. Y hicieron una especie de documental.
Sí. Com vos diu, t'han vist a la televisió d'Alemanya? Perquè han vingut un cuiner a fer un programa, nosaltres li explicam el que és el jamón, el que és els productes que tenim, i des d'aquí llavors passen a Alemanya, i llavors un ho diu a l'altre, i un ho diu a l'altre, i venen cada dos per tres venen gent a gravar aquí a la televisió, i mos coneixen de per tot el món.
Tiene mucha gente de, bueno, muchos profesores, de universidad también, sí, mucho enfermero, mucho médico, gente muy, muy interesante, muy... Para nosotros todos son súper importantes, desde la señora que lleva viniendo toda la vida a llevarse un poquito de jamón de York hasta el súper Swarovski.
Swarovski,
todo, exactamente.
Todos son importantes. Té la lliçó ben apresa, eh?
Sí, sí. A més, això va ser una de les coses que mon pare me va ensenyar molt, perquè jo venia una clienta que era una senyora ja molt major, que comprava molt poc, i jo la tractava un poc d'així, de qualsevol manera. Jo tenia 13 o 14 anys, o 15, i mon pare me va agafar un dia per una orella i me va dir, escolta, tots els clients són molt importants, i no sap mai aquesta senyora si un dia te durarà un altre client molt millor. I arrel d'això, pues, un aprenent, que tots els clients tenen, per mi, un compra més perquè té més necessitat o perquè té més família o per el que sigui, i l'altre compra menys, però per nosaltres tots són importants, tots igual.
A pesar de les dificultats viscudes en moments puntuals, Antoni es mostra orgullós del seu camí al capdavant del negoci familiar.
A jo mateix, home, jo podria dir, bueno, no, és que no sé, seria una cosa poc complicada, valorar... Sí, que, jo puc dir que estic satisfet del que he fet, m'ha anat molt bé, gràcies a Déu, he viscut d'això, he fet un pot de patrimoni, en fi, he tingut salut, vull dir, he tingut sort, perquè també tot ha d'acompanyar. No basta que tu facis molta feina, sinó que també has de tenir un pot de sort. I, bueno, m'ha anat bé. Simplement m'ha anat bé. Sí, sí, clar, això és un examen que s'ha de tenir en compte, que cada dia passen coses diferents d'un dia de l'altre. Negocis avui estan sofrint una evolució tan i tan ràpida que t'has d'anar tant cada dia a lo nou, a lo que surt, no? A mi ja me ve un poc gros. La part més positiva es tracten els clients. Arribes a establir en sols anys una certa confiança, coneixes molta de gent. Jo tinc clients que venien a comprar quan en sa mare, que tenien, ella tenia 4 o 5 anys i ara ja estan tots jubilats. I han estat tota la vida clients d'aquí, no? I això sempre és una satisfacció. Sí, però bueno, jo estic molt satisfet així dels meus clients, perquè quan jo me'n vaig anar, que me varen tornar a negoci arruïnat, tots varen tornar a venir, perquè claro, venien a comprar i no hi havia res. I jo quan vaig tornar, varen tornar, els clients varen respondre i varen tornar a venir.
Caram, ara parlarem també d'aquest apartat. I dèiem això, la part més positiva, aquesta, el contacte amb la gent, i la part més feixuga, no sé si les factures, si ve de pagar...
La
impostos...
part més feixuga és Hisenda. En Hisenda té un conflicte amb Hisenda, crec que estan equivocats, però amb mala intenció, i me duen el tema, però no me queda més remei que demandar a Hisenda. Això és el més dur, el que no te deixa dormir, no? Perquè si el conflicte ve de quan jo precisament no tenia la tenda...
La vaig traspassar, o com
sí,
va ser?
La vaig traspassar. I arrel de la vaig tornar a agafar, van fer una inspecció dels anys que jo no la tenia. Per tant, no... Per això, no som completament innocents. Això se va juntar amb una sèrie de rades que va fer el comptable que jo tenia, i Hisenda ha aprofitat per veure si me pot clavar per qualque lloc. Ho puc dir en tota sinceritat, però si hagués fet les coses així com tocava, que se va equivocar, hagués pagat menys. O sigui, no me vaig beneficiar de res. Si al revés, me vaig perjudicar. Hisenda és un tema molt... Te tenen molt controlat. No te deixen medrar. Això és la realitat.
I dormir tranquil, pel que dius.
Dormir tranquil. Bueno, jo el que vull sempre és que respectin el client, que... no sé com explicar, que han de mirar, que vagin alerta a no abusar d'aquestes coses, de tolar les coses, mirar d'aprofitar al màxim, que els preus que hem de posar no siguin els més, que siguin d'acord amb el que estem donant, i amb una paraula, que siguin serios i que siguin respectuosos amb els clients. Això, per mi, és molt important.
En aquest moment de la conversa entra en escena un altre treballador de la casa, n'Enrique García.
Enrique.
I com va ser que et vas incorporar a Xarcuteria Creus?
Gràcies al senyor Creus, que me va incorporar en aquesta empresa hace molt d'anys. I quan tenia 21 anys, ja cerramen de tot això.
Sí, eh?
I aquí estoy. Dos anys me queden.
Sí,
només?
Només. Clar, passa el temps i te ves conserva.
Home, no venir a fer feina a Xarcuteria Creus.
És que tenia una pòssima secreta, el jamón conserva.
Totes les generacions i tots els treballadors han aportat el seu granet d'arena per fer de Xarcuteria Creus allò que és avui, i també per haver rebut en el seu dia el distintiu emblemàtic.
El reconeixement emblemàtic aquest, això és un reconeixement a tots aquests anys d'esforç de 75 o 76 anys ja que duim el negoci, que ha passat per èpoques molt conflictives, perquè nosaltres abans, fa molts anys, la majoria de clients eren botiguers. Gent que tenia botigues venia a comprar en el mercat. Llavors, quan van por al mercat Palma, i va coincidir que van començar a posar els Carrefours i coses d'aquest tipus, nosaltres, les botigues van anar desapareixent. I nosaltres van anar adaptant en el client de res, en el particular. I això, pues, són canvis constants i canvis d'adaptació a la situació nova, no? I això és, crec que és un reconeixement de l'esforç. Però, vamos, l'esforç, el reconeixement ens donen els clients cada dia.
Totalment d'acord.
Creo que esta definición no cabe más. Esfuerzo y tesón y siempre estar ahí disponible al cliente y siempre intentar qué quiere el cliente, ¿vale? Siempre estar ahí para mejorar, porque siempre hay que mejorar algo.
Y aconsejar y eso.
Na Marisa y Antoni reflexionen sobre el present y el futur del petit comerç en termes globals.
Está muy complicado, lo están poniendo muy difícil. Yo lo veo por Toni. Yo soy solamente una empleada, pero es cierto que veo que cuesta muchísimo trabajo sacar adelante todo un equipo. Aquí somos 9 personas. Siempre hay alguien de baja, siempre hay vacaciones, siempre hay un trabajo en verano. Hay que hacer esforzarse mucho, pero el coste es muy, muy, muy duro, muy caro. Es muy...
Ya voy a decir una cosa. La evolución, si ahora observásemos las ciudades, todas son iguales. Es decir, te'n vas i te passeges pels carrers més comercials, totes les botigues de roba són de multinacionals i el que és les botigues, diríem, petites o botigues locals, com els forns, com les botigues que hi havia abans, com aquestes coses, tot això va desapareixent. Què passa? Totes les ciutats són iguals. Qualsevol puesto baix veuràs que les botigues són les mateixes que hi ha, les grans superfícies que hi ha a Palma, són les mateixes que hi ha a Barcelona, les que hi ha a Bilbao, les que hi ha a Elche, les que hi ha a Sevilla. I si vas a Roma, a Roma, i si vas a Andorra, a Andorra. Claro, això fa que la ciutat perd encant, perd aquesta personalitat que tenia quan tenia aquells forns que feien aquelles encimades que ja quasi no en queden, aquell pa que passava el gust de menjar aquell pa, i ara es pa el venen al supermercat i es goma. No, si el guardes per vespre el pot tirar, no te pot menjar. Tot això ha fet que, pues, a poc a poc es comerç va i desapareixent. El que hi havia, les merceries que hi havia un temps, totes aquestes coses estan desapareixent. I perquè és el més rentable llogar el seu negoci, el seu local, amb el que treuen, que el que ells guanyaven tenien el seu propi negoci. Per tant, això se va perdent. I s'atractiu, si ja dins Palma és complicat venir a la ciutat, perquè peatonitzen, perquè cada dia hi ha massa de passo, perquè és complicat es conduir, no hi ha posat per aparcar, totes aquestes coses que fa que la gent a l'hora d'anar a comprar, pues, s'ho pensa i se'n va a comprar a les afores, no? Una gran superfície. Però això passa a totes les ciutats del món. Se petonitza i totes aquestes coses.
Per acabar, na Marisa ens conta situacions curioses que ella mateixa ha pogut viure a Xarcuteria Creus.
Bueno, venir a buscar una bandeja o una bolsa de un pedido y decir, al nombre de... ¿Me puedes dar un pedido que tengo encargado? Y yo preguntar a todos los empleados, a todos los compañeros y tal. Oye, ¿suena esta señora y tal? Pues no suena. Y resultar que se ha equivocado de lugar y le ha dado una vergüenza tremenda, pero bueno, es una anécdota muy curiosa. También nos han mandado fotografías de París, por ejemplo, muy chulas, con la bolsa de haber comprado el jamón. No sé, cositas de estas que están muy, muy bonitas.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus.
En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Toca escoltar el segon retrat del dia, el signa qui si no en Xavi Oliver, i referencia la història de Joieria Enrique de Sa Pobla.
Hi ha oficis que treballen amb materials valuosos i d'altres que, a més, treballen també amb records. La joieria és un d'aquests. Cada peça guarda una història, un regal, una herència, un moment que queda fixat en el metall i la pedra. Amb el pas del temps, aquestes joies canvien de mans, s'adapten, se transformen, però continuen mantenint el seu significat. A Sa Pobla hi ha un lloc on aquestes històries no només es conserven, sinó que se reinventen. Xerram de la joieria Enrique by Fina Segura.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring.
La història d'aquest negoci comença l'any 1909, quan Eugeni Segura va fundar la joieria com a sucursal de la seva fàbrica de bosses i cadenes de plata a Palma, des d'on exportava arreu d'Europa. Aquell any, el món intentava refer-se després de la Primera Guerra Mundial, amb una Europa en reconstrucció i amb nous camins comercials que començaven a obrir-se. A Mallorca, el comerç artesanal continuava sent clau i negocis com aquests connectaven l'illa amb l'exterior. Amb els anys, el seu fill, Enrique, es va incorporar al negoci i, més endavant, també la seva dona, Margarita, que es va posar al capdavant de l'atenció al client. La joieria ha anat evolucionant amb reformes i canvis, però conservant elements originals que encara avui formen part d'aquest espai. Fina Segura, tercera generació, va créixer dins aquesta botiga i, després de formar-se en gemmologia i disseny, va assumir el relleu l'any 1992. Avui, el negoci combina la joieria tradicional mallorquina, com el cordoncillo, la bauleta o els setmanaris, amb nous dissenys que donen una segona vida a peces antigues. Una manera de fer que converteix les joies en un pont entre generacions, mantenint viva una història que ja ha superat el segle de vida.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Fina Segura, tercera generació de la família, com hem escoltat en el retrat, serà la nostra interlocutora per parlar de Joieria Enrique, que coneix des de ben nina i a la qual hi ha incorporat el seu bon fer i la seva firma. Per començar, Ana Fina ens aboca l'origen de la joieria amb l'acompanyament d'una fotografia històrica.
Jo el que m'han contat és que el meu predí, que tenien una fàbrica a Palma de bosses de plata, monederos i bolsos de plata i cadenes d'or, pues era molt amic d'un potecari que estava establert aquí a Sa Pobla i li va dir a Eugeni, el va animar, que el meu predí era Eugeni, mon pare Enrique, li va animar que posés una joieria perquè no n'hi havia. Li va dir, monta una joieria com a sucursal de sa fàbrica que tens a Palma perquè no n'hi ha, jo crec que t'ho pot anar bé i tal. Van a muntar sa tenda, sa joieria, amb una dependenta aquí del poble i així, després quan... Mon pare va tenir uns 30 anys, va venir aquí, va agafar el relleu d'espredí, de la dependenta, i, bueno, sabó que deu ser un poble que sempre li han agradat les joies, que un poble faner, que quan les exportacions de patata i la producció de patata anava bé, pues, li agradava gastar, pues, comprar joies a les filles, i sí, gastaven. Supos que això va ajudar, que mira, tots aquests anys hem estat fins ara. Bueno, la fàbrica la tenien a Palma. La fàbrica estava a Palma i, de fet, el meu predí era el comercial que es portava, que viatjava a França i a Anglaterra per donar sortida a el que produïen a Palma. O sigui, de fet, aquí hi ha aquesta foto. En aquest edifici encara és. Uh-huh. Aquí és el 31 de desembre i aquí són les avingudes. Uh-huh. I això era la fàbrica. Aquí veus que se veu... Fàbrica de
l'edifici modernista.
Ja assegura, sí, que està protegit, està tal qual, els baixos s'han modificat. Vol dir que des de... Bueno, aquí va començar una mica l'origen d'aquesta joieria, sí.
No, aquest edifici s'identifica perfectament, des de quan manes per avingudes, el veus.
Sí, sí, 31 de desembre, avingudes, i aquí comença el carrer de Sant Miquel.
Exactament, exactament. I aquesta foto d'aquí de Sa?
Vale, i aquesta foto és mon pare, l'any 52... que ell aquí tenia 30 anys, que és, bueno, és com que, sí, una foto de la versió antiga, de la primera versió de la joieria, perquè això seria la tercera versió, la tercera reforma, pues sí, el que se venia amb temps, coberts, sonajeros, i sí, això...
Trofeus, despertadors,
sí,
alarma...
Sí, rellotges de parec, reguladors que se diuen, i... Bueno, ell va aprendre l'ofici de joer, ell aquí tenia el seu taller, joer i rellotger, un pare.
Que ton pare és Enrique Segura.
Enrique Segura, sí.
Que se va incorporar l'any?
Pues, jo no ho tenc molt... Bueno, jo crec que era antes del 50.
El 45, segons el web emblemàtics.
Sí, correcte, sí, sí. Perquè això va ser, sí, damunt de, sí, damunt l'any 45.
I clar, en ton pare com va canviar la joieria?
Bueno, pues clar, mon pare pues feia moltes peces a mà, feien els aros mallorquins, feien creus de filigrana, pues ell, clar, el que demandava la gent, després també reparacions, però, bueno, pues va continuar, el que han dit tantes, se notava que quan l'exportació de la patata i això pues anava bé, pues la gent de, bueno, quan acabi l'exportació... Clar, se fiava molt a la gent. Sí, dona dur, ja me pagaràs quan haguis cobrat. Pues, sabeu que és un poble que li han agradat sempre les joies, pues, complet la barbada, el cordoncillo i aquestes peces. Pues, va seguir i va anar per esprendre. Va quan mo mare, bé, se va casar amb mo mare l'any 63... Després, clar, ma mare el va ajudar i bueno, pues varen reformar la tenda l'any 70 pico, 77, 70, i així, més o manco.
Ta mare, si no va malament, és...
Margalida Cabanelles.
Clar, ella tenia els clients mentre ton pare feia les feines un poc més d'empresa.
Exacte, clar, ella va donar el toque femení, pues... sí, de comprar coses a la millor més adaptades a la dona, però... Sí, mon pare també tenia sa gent. Clar, mon mare havia de compaginar criar tres fills, però, bueno, ajudar aquí, a mon pare, i sí, va donar el seu toque femení. Sí, aquesta reforma se va fer l'any 2003. L'any 2003, sí. Aquesta darrera. I sí, l'escala és la mateixa que hi havia... Sí, l'escala, que de fet ja comença a estar un poc... d'escalons, però sí, escalon de test, les rajoles així decoratives, la barandilla, que també és molt guapa, de ferro forjat, i també la façana s'ha mantingut, sí.
Nafina aboca ara amb certa nostàlgia i bona memòria els primers records de la joieria familiar.
Jo sempre, clar, jo sortia d'escola i venia aquí a berenar, venia a berenar aquí, fes deures, me sé de veure mon pare, de veure el seu taller. Sí, jo des de petita he estat aquí sempre. I els estius, amb els meus germans, pues, pujàvem a dalt o aquí baix i muntàvem les nostres paradetes en restos de mon pare, restos de corretges, a rellotges vells, jugàvem a vendre i a comprar com si tinguéssim la nostra joieria. I des de petita he viscut com ja em posava de veure mon pare en el recoiba, com mon pare despatxava les dones, en els clients, I clar, veus, observes, i com que mames des de petita tot el que és un comerç i sí, el món de la joieria i això. Clar, bé, jo vaig estudiar magisteri, després, clar, quan mon pare l'any 92 se jubila, que per edat s'ha de jubilar, jo tinc que decidir si me dedic a donar classes o seguir en son negoci. I vaig decidir que me quedava en son negoci, m'estirava més, vaig estudiar gemologia i disseny de joieria a Palma i, clar, vaig decidir no, que me dediquen a això, que és el que m'agrada, que estim, i així va ser que vaig prendre aquesta decisió. Sí,
de i això va ser l'any 92. Sí. I de cop i volta, l'any 92, tu arribes aquí i dius, va, ja estic al capdavant d'això. Vares fer qualque canvi substancial o vares simplement continuar amb ja el que hi havia?
Bueno, no, canvi de mobiliari estètic no se va fer fins al 2003. Però potser, bueno, ja fa anys del 92 que jo a l'hora de comprar, de tu gènere nou, potser sí comprar gènere més modern, italià, sí, adaptar a les modes, clar, mantenir el que és la joieria tradicional de Mallorca, però també adaptar-nos a el que la gent demana. Sí, clar, jo, clar, posa quant d'anys, ja, 30 i pico d'any menys, comprar coses modernes, adaptar-nos sempre, que sempre ho estem fent ara, adaptar-nos a el que la gent ens demana, i he anat sempre a les fires de joieria, a Madrid i a Barcelona, i allà veus coses noves, no arriesgues, però bueno, dius, això me pot agradar, això no... I sí, intentar sempre, pues, dur coses noves que puguin agradar a la gent i això.
Els productes, amb el temps, han anat evolucionant. Hi ha peces modernes al costat d'altres de molt més antigues.
Sí, sí, sí. Aliances de noces...
Home, quines teniu?
Bueno, les tenim en bo blanc, en bo groc, llises, en dibuixos...
També teniu gemelos.
Sí, gemelos, gües de corbata. Bueno, que són les aliances. Clar, és que en la joieria formen part de moments molt peculiars de la vida de la gent. Perquè en les joies, per exemple, clar, quan t'han de demanar per casar, fan una joia, que serien aquests, els anells de pedida, que el clàssic, un anell amb un brillant. En moments importants a la vida de les persones, molts se representen a intervé una joia quan s'han de casar, hi ha el simbolisme de les aliances, quan, ara ja no tant, per anys enrere, quan un bebè, quan les predines compraven la cadeneta i la medalla en els infants petits... I...
Jo tinc aquesta, que vaig néixer.
I també les joies són per les persones com un... tenen un valor econòmic i un valor sentimental, perquè ara si te va, això te va arreglar la teva predina, per tu representa, te fa pensar en ella i tenen aquest... Sí, el valor que donem a les joies. Clar, clar, sí, és un bon exemple, la dels coberts. Clar, ara els coberts de plata ja se varen deixar de fer perquè se va mirar alguna cosa més pràctica o varen sortir nous materials com se sé, per tant, no. Clar, d'uns anys cap aquí, potser la gent ja no se tira tant a quines peces bones d'or, sinó van més a coses modernes. Per exemple, tenim una marca de Girona que se diu Joy d'Art, que fa uns dissenys molt nous... Clar, igual so passa un segon pla també per poder adquisitiu de la gent, perquè això és un gènere que no és de primera necessitat. I clar, la pandèmia, la crisi del 2008, després la pandèmia, aquestes crisis que van i que venen, ha fet que sortissin nous materials, va estar molt de moda la ser... En aquesta casa que treballa molt bé és llautó. Clar, en aquests materials que no són oi plata, te pots atrevir a fer dissenys. Les cases s'atreveixen a fer dissenys més innovadors, si funcionen bé, si no, no han arriesgat tant a invertir en bo. Ah, bueno. Per tant, sí que ha canviat, perquè l'economia ha fet que sortissin aquests nous materials. Però, bueno, les peces clàssiques de com l'anell de pedida, segon 15 aros, se segueixen fent, però igual se demanen menys. I això ha fet que ens haguem d'adaptar en els temps, a les crisis, a la situació actual.
Vosaltres treballeu amb joies tradicionals mallorquines com els cordoncillos, les boletes, les creus, els setmanaris...
Sí, els se segueixen fent, se fan, però igual no tant com fa 30 o 40 anys. Però el que hem fet és... Jo vaig crear a partir del botó de botonada, que la gent les tenia guardats dins els calaixos, el que han dit, ah, això, aquests botons de les pralines. Pues va ser donar-los un altre ús, fer aquestes pulseres amb macramé, que les muntam aquí, les munta a Tinita, i en els botons de les clientes feien composicions. També en els coberts, veus aquestes pulseres d'aquí? El que han dit tantes són coberts de plata, però transformats en pulseres.
I tot això ho feis vosaltres, eh?
Sí, això ho feim nosaltres, sí. Això és una forqueta.
En dos cors. Així.
Sí, en les punxes s'han format aquests dos cors. El que també feim moltes, crear dissenys nous a partir, per exemple, això són un botó. Amb un botó pues, hem fet aquest colgant, que és totalment es combinar l'antiguitat d'un botó amb un disseny més nou. Això també és un collant entre els botons. I això ha agradat molt.
Clar, de qualque manera, no sé més de reflexió que t'assembla, però que el que permet això és que les joies de les padrines ara les puguin fer servir les netes, per exemple.
Exacte,
que no vol dir que d'altra manera tampoc, però se modernitzen...
Sí, exacte. Dóna'ls un altre... Sí, renovar, aprofitar les peces antigues que tenen de les pradines i fer peces que poden dur ara. Perquè, per exemple, aquí hi ha dissenys que igual són més antics. Hi ha molta gent jove que això, que és lo típic que se fa la mia fa 30 anys per muntar un collar amb botons, ara ja no els agradi tant. I agradi més pues, aquestes línies més modernes. I és això també ho fem molt. A partir de peces que la clienta mos du, les transformam en dissenys més nous. Sí, tot torna, sí. Mm-hmm. De fet, tot, tant en les modes com en la joieria, sí, tot torna. I tot té el seu públic. Té el seu públic, hi ha gent que li agradarà el clàssic i mos adaptam en els guts de la gent, si són més de lo tradicional o són més de lo més modern, més nou. Bueno, jo m'agrada, de fet, aquell colgant que t'he mostrat, el tros... Sí, aquestes peces que feim amb botons, sí, són les que més m'agraden aquí. Són peces que m'han anat desfegent amb el temps. Però sí, crear peces en sos botons antic és de lo que més, sí, de lo que més m'agrada.
Nafin explica que el tracte afable amb la clientela és tan important com, de fet, el bon producte.
Sí, jo crec que sí, perquè sempre es consell, donar es consell, això te convé més, això és més delicat, sí, sempre a un petit comerç es tracta directe, es consell professional i es tracta directe en sa... cap a la gent.
Natinita Alomà és treballadora de la casa des de fa molts anys. Per tant, ja és gairebé de la família.
26 anys fa que som aquí.
I per tant, quan vas entrar, més o manco... No, tu vas ser el 92...
Ell el 99.
Sí, el 99. El 99, sí.
Molt bé. I ja els coneixies, la família, segura?
Bueno, qualque vegada venia a comprar alguna cosa. A vegades qualque recadeta de plata, cosetes... Sí, a vegades venia. Quan t'havia son pare, era un poc clienta.
I tu despatxes aquí?
Sí, despatx.
I, bueno, com es tracta amb el client?
Bueno, sempre el més agradable possible. Jo sempre he dit, trata la gent com vols que te tratin a tu.
I la gent que ve a demanar aquí, majoritàriament, què demanen?
Què demanen? Doncs pues depèn de l'ocasió, depèn de lo que venen. A vegades venen amb un regalet que volen fer un detallet, a vegades, com a dina fina, venen a comprar o mirar un anell per una pedida o algo més especial... Sempre hi ha clients per tot els temes o per totes els sectors.
El futur no el sabem, però el present ens diu que Joieria Enrique gaudeix ja del segell emblemàtic.
Això se va entregar distintiu el febrer de l'any passat, febrer del 25, i se va començar a moure com a s'octubre del 24. A l'octubre ja vaig enviar un escrit a una plataforma d'emblemàtics dient, explicant la meva història. Després aquest escrit va anar a l'Ajuntament i sí, tot una mica el procés. Va veure realment l'antiguedat, la història, i varen valorar que sí, que se podria... Bueno, no és cap... sí, és... Jo m'ho vaig sentir molt orgullosa d'aquest reconeixement, perquè el manco, mira, el manco qualcú te valora ser forts del dia a dia, de lluitar per mantenir un negoci, que... sí, perquè cap compensació econòmica, està clar. Però sí, que te valorin ser forts que feim tots els petits comerços que dia a dia, pues... estem al pie del cañón.
Per acabar, na Tinita i na Fina, a dues veus, ens conten anècdotes vinculades, és clar, a Joieria Enrique. Ja sabeu que les anècdotes compareixen fidelment, recalcant fidelment, en els nostres reportatges.
Normalment, quan venen a comprar les aliances, sol venir separeu.
Venen tots dos?
Sí.
Pensava que saben que venia.
Una mica de tema, jo la vull del blanc, jo la vull del groc.
No coincides quines sorguts.
Sí, no passa res, se poden fer diferents. També les aliances no importa que siguin iguales. Si un li agrada més el blanc i l'altre li agrada més el groc, pues se pot compaginar. O iguales, de modelo, o diferent modelo, cadascú tria una miqueta l'iniciativa de com durar l'aliança, o qual la vol combinar, sí.
Una anècdota amb el sentit contrari, que això em va contar mon pare, que va un client seu va venir a comprar una peça, una pulsera important, bona, però li va dir, no diguis res a la meva dona, perquè no és per la meva dona, és per la segona, diguem. I dic que aquí també, i sempre a vegades te conten històries, i som un confessionari. Perquè
una joia no li compres a qualsevol. No.
Clar, i a vegades l'has de feta molt grossa, perquè bé, a vegades, saps, fas un regalo molt bo perquè l'has feta grossa. No, vull dir que... Però aquesta feta sí que la... Mon pare... La millor la va venir a comprar... un moment, li va dir obrint la tenda, la venc, no en la tenda oberta perquè no...
Privat.
Sí, perquè no te trobes... I antes, els vidres te'n recordes,
sí,
estaven opacos. Eren translúcidos.
Sí.
No eren transparents.
Tant de darrere el mostrador com la porta. Sí. Era, no sabia qui havia dins la tenda a comprar.
I era com... segons mon pare trobava que era com la gent del poble, sempre aquesta, que tots se coneixen, i com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia. Després, l'any 2003, això se va llevar, se va posar transparent, perquè era com un poc fort. Però hi havia poca joieria, Palma, que també eren... Sí,
clar, perquè la gent no digui, no, mira, aquesta ha comprat tant... Sí.
Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I aquesta, saps? Tot es pot.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Xarcuteria Creus i Joieria Enrique, dos nous establiments que hem incorporat a la família radiofònica d'Emblemàtics, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Gràcies a tots dos negocis i gràcies també a vosaltres, els oients, per acompanyar-nos una setmana més en aquesta aventura tan apassionant. Ja sabeu que tot un equip fa possible el programa cada setmana. Sobretot hem de destacar la feina, la feinada d'en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, i també l'habilitat i el bon fer el control de so d'en Toni Cardell i en Miqui Fiol. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Jewel de T-Rex. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Her hair's like a river, it starts and slowly drips.